Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona tarda, són 8:15 i comencem l'Eix 59 d'avui dilluns. I arrenquem amb els titulars, recuperant la reacció del món local a la proclamació de la República Catalana del passat divendres. També repassarem les activitats del cap de setmana, començant amb la caminada de Sant Feliu de Codines. També visitarem la Casa del Terror de Quís, de Sant Feliu de Codines. També comentarem la inauguració del camí ral que travessa el Moianès. I com cada dilluns, tancarem amb els esports. Primera jornada que els equips de futbol de l'Eix 59 han aconseguit no encaixar cap derrota. Aquests són els temes que tractarem a l'informatiu d'avui, 30 d'octubre. I arrenquem la setmana encara amb els ulls posats a la proclamació de la República Catalana. Encetem la ronda de municipis per Caldes de Montbui. Marta Puigdueta, com es va viure el divendres 27 d'octubre?
Doncs amb expectació i il·lusió per part de centenars de calderins, Jordi. Tan bon punt es va proclamar la República Catalana, ANC, Òmnium i el Comitè en Defensa de la República del municipi van convocar els vilatans a celebrar la proclamació a la plaça de la República. Més tard, a les 9 del vespre, l'Ajuntament va convocar la ciutadania a la plaça de la Font del Lleó per festejar la declaració d'independència catalana. L'alcalde Jordi Soler va rebre així la República.
Benvinguda, República! Avui hem tingut el privilegi de veure néixer la República Catalana. Ara la volem veure créixer. Volem veure com es fa gran. Volem veure com ens acompanya. Des d'avui i fins sempre. Avui hem fet un pas que era absolutament necessari per demostrar la dignitat d'aquest poble. Avui ens hem declarat sobirans. Avui hem explicat al món i ens hem explicat a nosaltres mateixos que la primera condició perquè un poble existeixi i perduri és la defensa de la seva dignitat. Dir ben clar que les decisions a partir d'ara es prenen aquí, les pren el nostre poble, les prenem nosaltres, les nostres institucions, i ho fem a través de la nostra democràcia.
El Batlle va explicar els passos a seguir.
Però quin és el següent pas? Defensar la República. L'hem de defensar, l'hem de protegir, perquè tindrà atacs. L'atacaran des de molts llocs, per terra, mar i aire. De fet, ja ho han començat a fer, ja ho sabíem que això seria així. No deixem a ningú sol, perquè si hem arribat fins aquí és perquè hi hem arribat molts, i molts ens hem ajudat. El poble no ha d'estar sol, però els representants del poble tampoc.
Irene Gibrat, com a representant d'Òmnium, va oferir també un parlament.
A partir d'avui caldrà continuar amb la mateixa actitud que s'ha portat fins ara, amb serenor, amb fermesa, però també amb civisme, com ho hem fet fins ara, i seguir així. I també que és un dia important, però que cal recordar que ens falten els dos Jordis, que a partir d'avui caldrà continuar també exigint la seva llibertat. Visca la República Catalana!
Josep Maria Ibarz, representant de l'ANC, va voler posar els calderins en situació fent ús d'una comparativa futbolística.
Estem a mig partit. A la final dels 45 minuts, la segona part serà aquella, potser amb més dificultats. Al contrari, té l'avantatge de que l'àrbitre i els líniers estan a favor seu, que els seus jugadors no són gaire nets amb el seu joc. El govern de Madrid juga brut, ja ens ho ha demostrat. No només juga fort, sinó que juga brut. Però nosaltres serem més intel·ligents. Nosaltres serem Messi. Nosaltres jugarem millor que ells. Nosaltres els donarem la volta a les seves embranzides i ens hi fotrem 5 més de gols. Per tot això, de totes maneres, en el Messi no el deixen jugar sol. En el Messi també el protegeixen. En aquests dies propers ens han de protegir tots, però sobretot haurem de protegir les nostres institucions i aquelles persones que són els nostres representants, que per això els van triar. Caldrà que hi siguem. No anem a cap guerra, no anem a cap guerra. Però caldrà defensar els nostres drets i les nostres institucions amb tota la convicció del món.
L'acte es va cloure amb el cant dels segadors.
I a Sant Feliu de Codines, l'alcalde Pere Pladevall demanava seguir dialogant amb Madrid per consolidar la república.
Bé, crec que ha sigut un acte de sobirania política, Catalunya l'ha exercida, i ara, doncs, bé, el que cal és que el govern de Catalunya negociï amb el govern espanyol els termes d'aplicació d'aquest acord. I pel que sembla, doncs, per un altre costat, doncs, de negociar no en volen, i doncs aviam, hem d'esperar aconteixements. Nosaltres sempre estarem al costat, doncs, del nostre govern, del nostre Parlament i de la majoria de la nostra ciutadania.
Qui també feia valoracions era l'alcalde de Bigues i Riells, Joan Galiano.
Hola, Eduard, bona tarda. A veure, la valoració que faig de la jornada d'avui és, bueno, de fet, encara tenim a la retina les imatges del dia, un dia de moltes emocions, de molts records, sobretot aquells que ja no estan entre nosaltres i que s'haguessin merescut haver viscut una jornada com la d'avui. Però d'entrada una felicitat tremenda, només poder dir que estem a disposició del govern de la República Catalana, se t'omple la boca i realment és un sentiment que la veritat és que no acabes de pair. Bueno, esperarem a veure com van els aconteixements, il·lusionats i bueno, i fer costat al govern que és el que ens pertoca ara.
Però durant el cap de setmana l'actualitat política ha quedat aparcada i les activitats d'oci i cultura han pres protagonisme. A Sant Feliu de Codines, per exemple, la nostra companya Gemma Permanyer ens feia una crònica de la Caminada Codinenca, que ha arribat a la 34a edició.
Bon dia. Unes 200 persones participen aquest matí i migdia en la 34a edició de la Caminada Codinenca, organitzada pel Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines. La caminada ha arrencat a 8:15 del matí des de la plaça Josep Humbert Ventura i té un recorregut circular de 16 quilòmetres i uns 300 metres de desnivell. El punt culminant és el Santuari de l'Ecologia de Gallifa, on s'hi farà un esmorzar. Josep Parés és membre del Centre Excursionista.
Hi haurà, a més de l'esmorzar, tres avituallaments. Al final també hi ha un piscolabis.
La caminada transcorre tota per camí i recorre indrets boscosos de Sant Feliu i Gallifa. És una de les activitats més emblemàtiques del Centre Excursionista, juntament amb la marxa infantil de la regularitat i la cursa d'orientació urbana.
I ara anem a fer un tomb per la Casa del Terror de Sant Feliu de Codines, que va obrir les portes divendres i seguirà atemorint els santfeliuencs fins demà a la nit.
L'edifici de l'antiga farmàcia de Sant Feliu de Codines es transforma durant uns dies i per segon any consecutiu en la Casa del Terror. L'AMPA i els alumnes de 6è de l'Escola FADAC de la Població fa setmanes que treballen en la transformació d'aquest espai, que ha obert les portes aquest divendres i funcionarà cada dia fins la vigília de Tots Sants. A la tarda els protagonistes són els infants i a la nit els adults. En Biel és un dels protagonistes.
Fem torns i, per exemple, de 7 era a 9 van els petits i de, bueno, nosaltres que som els infantils i de 9 a més tard a les 11 em sembla van els adults que són els pares, disfressats.
La farmàcia és una antiga casa senyorial que va passar a ser de propietat municipal fa 3 anys quan va morir la seva propietària. Les estades de l'edifici encara conserven la decoració de principis del segle XX i durant aquests dies s'omplen de personatges terrorífics. L'objectiu de l'activitat pels alumnes de 6è és recaptar diners pel viatge de fi de curs.
Moianès es va inaugurar el camí ral que travessa la comarca, en punt de partida Collsospina, on el radial de l'Ecomuseu del Moianès del municipi gira entorn al camí. Allà es va fer la inauguració amb gran varietat d'activitats. L'alcalde Oriol Batlló ens explicava que van començar amb una caminada comentada.
Bé, aquest diumenge fem això, la festa del Moianès, i l'activitat principal, com que és la inauguració del camí ral, que va punta a punta del Moianès, passa per Collsospina, Moià i Calders, l'eix central de la festa és el camí ral, i es fa una espinada des del llarg de Collsospina, i s'explicaran els principals atractius que hi ha i les principals característiques i anècdotes del...
La música dels olonencs Estem pel Bar va tancar aquesta jornada festiva, on s'inaugurava el segon radial de l'Ecomuseu del Moianès d'aquest any. En aquest cas, un a l'aire lliure, i que, a part de tenir seu a Collsospina, es ramifica amb el camí ral que travessarà la comarca. Entrem amb els esports com cada dilluns, amb una altra mala notícia pel hoquei de Sant Feliu, que segueix sense trobar la victòria. Anton Falqués ens fa la crònica de la visita a Mataró.
Nacional espanyola després de caure derrotat aquest dissabte per 4-2 a la pista del Mataró. Tot i la evident millora del joc, els codinencs no van ser capaços de sumar els primers punts de la temporada. El partit va començar de cara pel Sant Feliu amb un matiner gol de Pastor, que no va trobar resposta per part del Mataró fins al minut 13 amb l'empat de Cantero. Al tornar al descans, els codinencs tenien el control del partit, però no aconseguien generar perill, i a l'equador de la segona part Bertrés va posar per davant els locals amb una bona jugada personal. El gol va ser un cop per la moral del Sant Feliu, que veia com se li podien escapar uns punts importants. Després d'errar la falta directa que els podia donar l'empat, no va ser fins a 3 minuts pel final que Hinojal va posar la igualada al marcador. Però per un equip que no és tan dinàmica guanyadora, mantenir aquest resultat se'ls va fer una muntanya, i els nervis i la precipitació van fer que el Mataró es tornés a posar per davant del marcador amb un gol de Montero tot just 50 segons després. Amb el Sant Feliu amb 5 jugadors a pista i abocat a l'atac, Montero va fer el 4-2 final a porteria buida. Després de la derrota, l'entrenador codinenc David Cáceres valorava així la situació de l'equip.
Ens ha faltat una mica d'encert i una mica de calma amb el 2-2. Quan hem aconseguit empatar, hauríem d'haver tingut més paciència i defensar-ho millor, no ho hem sabut fer, i tot i així el següent sac l'hem tirat al pal i sense porter ja ens han sentenciat el partit. Veient la classificació preocupa, veient el partit d'avui no preocupa per l'actitud dels jugadors i com s'ha jugat i com portem jugant els tres partits i amb qui hem jugat aquests tres partits. O sigui que treballar aquesta setmana per intentar guanyar amb el Taradell i a seguir lluitant.
Amb la victòria, el Mataró es situa en llocs d'ascens i el Sant Feliu queda cuer de la classificació, a l'espera de rebre la setmana que ve el Taradell al Francesc Caçar amb l'urgència de sumar els primers punts de la temporada.
Pel que fa a l'hoquei Lliga, connectem amb Caldes de Montbui per saber què va fer contra el Girona. Marta Puigdueta, explica'ns.
Doncs els de Can Damí van empatar el Girona 1-1, Jordi. Tot i l'arrencada bona pels calderins, a mitjans de la primera part, els del Girona els van fer l'1-0. Això sí, a la segona part, el Caldes va despertar amb empenta. Sentim el seu entrenador, Eduard Can Damí.
Penso que el partit va ser, contra el Girona va ser un partit molt igualat. Doncs crec que vam ser molt ambiciosos, vam pujar línies, vam defensar dalt, vam robar moltes boles, vam pressionar moltíssim el Girona. Percutint, vam al final aconseguir doncs fer l'empat. No? Com va anar tot el partit? En sap bé, l'equip estava content, jo penso que es va donar una molt bona imatge i crec que en línies generals vam ser superiors, però d'altra banda, doncs bé, va ser una llàstima. No? Si ens haguéssim avançat, jo estic convençut que el partit el treia.
Aquest dimecres 1 de novembre l'hoquei Lliga de Caldes de Montbui s'enfronta al Barça.
I tanquem el repàs de l'hoquei Lliga amb el femení del Bigues i Riells. Eduard Batlles, bona tarda.
Bona tarda, Jordi. Sort desigual pel Bigues i Riells d'hoquei. Va aconseguir una victòria i una derrota en la seva visita a Madrid. Ja ho fan això els equips d'hoquei Lliga, aprofiten els desplaçaments per jugar diversos partits. Això evidentment abarateix els costos de la categoria. El primer partit amb derrota contra les Rozas per 3-1 s'avançava l'equip madrileny, aconseguia l'empat Gemma Camp a la primera meitat, però abans del descans feia el 2-1 les Rozas, i a la segona part ho rematava un minut abans del final del partit amb el 3-1 definitiu. El segon partit més sort, amb un 4-5 ajustadíssim, perquè el Bigues i Riells sí que és cert que guanyava 0-4 amb gol de Marta Borràs, aquest 0-4 de penal a la primera meitat, però retallava distàncies l'Alcorcón i al final va patir, i de quina manera, en els últims 4 minuts l'Alcorcón, que va assetjar la porteria de Cristina Klein, però no va aconseguir l'empat a 5 final. Un Bigues que amb aquest balanç, la victòria, la derrota aconseguida a Madrid, ara mateix està a mitja taula, un bon balanç en aquest inici, és sisè amb 6 punts, els mateixos punts que el Vilassana i les Roces. I pel que fa al futbol, destacar que la novena jornada és la primera on cap dels equips de l'Eix 59 ha tastat la derrota. Moià i Sant Feliu van empatar els seus respectius partits. Però comencem amb el grup 9, on el Caldes segueix ferm al capdavant de la classificació després d'imposar-se en un partit esbojarrat i molts gols, que va acabar amb un 4-3 contra la Unificació en Santa Perpètua. Qui també ha sumat 3 punts i molt importants contra un rival directe de la part baixa de la taula és el Vigues. A més, a domicili. Eduard Batlles, com va anar aquesta tercera victòria? Bona tarda, Jordi. El Club Esportiu Vigues i Riells que va aconseguir la victòria important després de 6 derrotes consecutives del conjunt de la Vall d'Altenes.